que no només omplen l'estómac. Els supermercats en van plens de falses croquetes de l'àvia, vaja. Això diu el rètol d'algunes capses que trobem als refrigerats. De fet, quan ens intenten vendre les famoses croquetes de l'abuela, que gairebé sempre ho posen en castellà, ens volen entaforar una cosa que no hi ha manera d'envasar-la al buit, que és el record de l'àvia fent-les. L'olor de la cuina de la nostra àvia, menjar-se les calentes, cremar-se els morros i, sobretot, l'amor en cada detall amb el que estan fetes. La beixamel, el pollastre talladet però no massa triturat, aquella espècie que afegia secretament. Les croquetes de les nostres àvies, o mares, si voleu, són imbatibles perquè estan relacionades amb el record, amb el moment, amb la relació que teníem amb ella. Avui parlem d'això tan important que és el llegat de la cuina de les nostres mares i àvies. I vosaltres, ja teniu clar quina és la vostra Magdalena de Proust?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I avui comencem amb aquesta cançó de la Phoebe Bridgers, que ens va molt bé perquè té aquest punt alegre, però també una mica nostàlgic, que ens fa recordar això, les croquetes de l'àvia, tant si és ara com si no hi era. Perquè alguns ens sentiu des de la cuina de casa, potser intentant fer les croquetes de l'àvia, però no acaben de sortir bé. A la cuina cantem, per això comencem amb aquesta dona avui, aquesta cantant americana que treu un nou disc a partir de mitjans d'agost, però aquest és el seu primer single. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies, aquest programa on sempre mengem croquetes o patates fregides. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim un telèfon meravellós, el 93-201-7474, i m'agradaria molt que avui ens truquéssiu i ens expliquéssiu quin és aquell plat que us recorda la vostra àvia, quin record en teniu, a què el teniu assimilat. Perquè aquí ara, amb les nostres convidades d'aquesta nit, parlàvem fins i tot de veure matar conills, de com ho vivíem, això. I després venia l'àvia i deia, aquesta espatlleta que te l'has reservat per tu. I tu deies, no! Assassins! De tot aquest món que hem viscut, de la gent que ens agrada la cuina, de viure al costat d'un mercat, de tot això parlarem amb l'Anna Vilaró. Benvinguda.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Anna Vilaró, restaurant de Can Vilaró de Barcelona, al Mercat de Sant Antoni. Tothom el coneix a Barcelona. Si no has anat a Can Mai a Can Vilaró, plega, plega del que estiguis fent a la vida, si ha d'anar. I l'Esther López Martín, que és una actriu de La Calòrica, sí, i de moltes altres coses. Vaja, l'hem vist a la sèrie Mai Neva Ciutat, que ens va encantar, a IB3, que es pot veure Filmin encara. I m'han dit que tu ets una supercuinetes.
M'agrada molt cuinar, sí. No sé, això ho hauria de dir la gent que s'ho menja, però a mi m'agrada molt cuinar.
Però es veu que no pares de tenir gent a casa que et reclama, que et reclama menjar.
Sí.
És així, eh?
Sí. És sí, així. Perquè m'agrada fer coses elaborades.
Fantasia. 93-201-7474. Si ens voleu explicar, doncs, aquests menjars de l'àvia, de la mare, de com els vau aprendre. Us he de preguntar, quin és el vostre primer record que us ve al cap quan penseu en la cuina de l'àvia, la mare, que és el primer que se us apareix?
A mi em ve al cap els torretnos de la meva àvia, que sempre els tenia allà posats com si fossin les patates fregides, com per anar menjant.
Sí.
I tan senzill com això. Vull dir, era arribar a casa i tenir-ne sempre allà. Perquè, clar, la meva àvia vivia a Valladolid i jo vivia a Mallorca, i quan anava allà era tot una festa gastronòmica per mi.
Una festa gastronòmica que a mi trobo que resumeix perfectament amb una frase que es veu que deia de la teva tieta. Ja te dan de comer allí, que estos sí. Catalanes comen mucha verdura.
Sí.
Això ho he trobat deliciós.
Sí, patia molt perquè, clar, ella deia que gairebé no menjaven greix aquí, que tot era verdura i que amb això no aguantaves. Clar, allà viuen unes temperatures molt fredes. aquí no, no necessitem aquell tipus de dieta.
Però
i
tu
estava
li has
molt
dit
preocupada.
Que aquí també tenim cap i pota, morro i coses d'aquestes, i tripa i tal?
No és el mateix.
No és el mateix,
no és el
eh?
Mateix.
Tu vols la fregimenta?
Sí, el lechazo, el...
No, no, tens raó, allò... Allò del lechazo és sí, impressionant.
Sí, molt greix.
Molt greix. O sigui, i quin és aquest record primer amb la teva àvia, amb això? És a dir, aquesta cosa de trobar-te els torreznos a la cuina, com sí. si fossin...
Sí, com si fos pipes.
Patates fregides, eh?
Sí, per menjar tant al matí, els feia al matí i els tenies allà tot el dia i feia un plat que jo pensava, qui es menjarà això? Però clar, anàvem passant tots allà i anaves fent un, tiqui, tiqui, tiqui,
tiqui, tiqui,
i arribaves a la nit que si no t'afanyaves no en quedaven.
Mare meva. I a Can Vilaró què? Perquè clar, això de tindre la tradició familiar, però a més, viure-ho cada dia, perquè teniu restaurant al Mercat de Sant Antoni, on han conviscut també diverses generacions. Com us ho feu, això?
Bueno, tenim molts records, no?, del que vivíem els meus avis, no?, que venen de poble. Llavors, doncs, recordo, no?, el conill aquell que feien amb la ceba i carxofes, no?, que ens el posaven en un tàper, diguéssim.
Sí.
I ens l'emportàvem, no?, quan els anàvem a veure. I després, doncs, el record de...
Clar, els teus avis venen de la Segarra i és com una sí. marca molt important de Can Vilaró, aquesta.
De fet, els dos, de les sí. sopes branques, tant del pare com de la mare. I llavors també recordo... Potser les coques de recapte, no?, que feien el pa, feien la massa, les tupines o la carn.
Què són les tupines?
Doncs és la... Quan fas la matança del porc, no?, doncs poses tot el que obtens del porc, el pots guardar, doncs, amb oli per anar-ho mantenint durant tot l'any, l'hivern sobretot, i poder-ne gaudir, no?, de poder anar menjant.
Festa major, és a dir, festa major també de l'abundància, perquè la cuina està molt lligada a l'abundància del menjar també, però l'abundància dels afectes, és molt important això, no? Com es lliga lo emocional o lo vital, aquest estimar-te, com deia jo, no? De et guardo l'espatlleta del conill, que és una manera d'estimar-te. Com us estimàveu a vosaltres amb la cuina? O sigui, fent-vos els plats preferits...
Sí, jo recordo que quan arribava a casa de la meva àvia teníem com una espècie de... el que seria un variat mallorquí, que és una miqueta de cada plat, que era com les estrelles de la meva àvia, no? Doncs et feia la llengua rebossada, et feia el pisto de carbassó, les croquetes, les salchitxes del poble, que allò era el manjar... I arribar i saber que tenies com aquell ventall de plats petitets amb totes les coses que t'agradaven o que no t'agradaven, però feies veure que t'agradava també.
Perquè la llengua t'agradava.
La llengua no m'agradava gens, que... però no vaig ser capaç de dir-li mai.
I venga llengua, no?
I venga llengua sempre. T'ets una llengua que t'encanta. I jo pensant, no m'agrada gens.
Tu li vas dir, no?, que a Mallorca es diu llengo.
Llengo en tàperes, molt típic allà.
Sí. Però al final la llengua... T'ha anat seguint.
Sí, de cop i volta l'he provat a restaurants que o m'han enganyat o sí, amb el temps he anat provant coses diferents que a priori em costava més, com pel títol de cervells o coses així, i de cop i volta descobreixes uns gustos, uns sabors i unes textures que són molt interessants. I penso, ai, podria haver-me menjat aquella llengua... Bueno, també és que me feia un mazacote de bistec arrebossat.
Clar, és que aquí hi ha de tot, no? Passen moltes coses amb aquests primers menjars, però sabor, allò, sabor que us recordi molt aquest llegat que dèiem, què seria si haguéssiu de triar allò, un gust?
Pimentón.
Pimentón. Pimentón de la
Pebre
Vera,
bo.
Eh?
Sí.
Pebre
sí.
bo.
Sí.
I tu? Anna?
Jo no sé, potser els guisats, no? Els que feien potser uns calamars farcits, no? El més tipus guisat, potser, del que recordo més.
Escolta, tenim un oient que vol participar, a mi m'agrada molt que truquin els oients. El Jordi de Gràcia. Jordi, què tal?
Hola, bona nit.
Gràcies. Escolta'm, quines receptes tu tens a casa teva? Quin és el llegat gastronòmic de les dones de casa teva?
Ui, les meves àvies, ja les dues són mortes, però tenen un llegat que ens han deixat en premta. Una àvia era de Tarragona, de les Borges del Camp, i vivia a Barcelona, i cada dijous anava a dinar a casa seva, i em feia un conill amb una picadeta de d'ametlla i d'avellana.
Home, això és
boníssima.
Clar, això és un pre-romesco. Què t'he de dir, que jo soc de Tarragona? Sí, 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 clar, clar. Tot el que hi poses avellana i ametlla...
Sí.
I l'altre?
Perdona, perdona.
I l'altre
havia era de Lleida i vivia molt a prop de casa nostra i a part de les panades de per l'època de primavera o per Setmana Santa, també feia una cassoleta de bacallà amb trampa, que deia ella.
I què volia
dir
això?
Li posava una mica de truita. Llavors era bacallà amb... Cassoleta de bacallà amb trampa, també molt bona. I... A part, bueno, segur que em deixo molts plats que eren molt bons.
Clar, i una pregunta, Jordi. Quan elles ja no hi han estat, us van deixar aquestes receptes escrites en algun lloc? Les vau aprendre a fer?
Vam aprendre a fer...
Sí.
Sí, perdona, sí, sí.
No
les
t'anava
a
dir...
Les va transmetre a la meva mare,
sí.
I després ho hem anat agafant nosaltres.
Molt bé. I tu també fas trampes, eh?
Sí.
Molt bé.
I després tinc una sogra, bueno, tenia una sogra també de la Segarra, que també, bueno, també feia unes croquetes boníssimes.
Uh-huh.
I la meva dona les fa la seva recepta.
Escolta, doncs festa major, no?, a casa teva, quan ens convides a sopar.
Sí, sí, sí. I, bueno, i felicitats pel programa, perquè sempre que puc, quan torno a aquesta hora... De cuidar els meus pares, uh-huh. Us escolto, no sempre pot ser, però sí. M'agrada molt el programa.
Doncs escolta, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. Merci. In January it's so nice while slipping on the slide in ice. Just sip hot chicken soup with rice. Sipping once, sipping twice. Sipping chicken soup. Mira, amb aquesta cantant li feien la sopa de pollastre amb arròs a la Carole King. Vull dir, no sé vosaltres també si teníeu... Jo crec que les sopes sempre tenen aquest component de que t'escalfen no només l'estómac, sinó el cor.
Mm.
No sé si us sentiu així.
Sí, no? I aquestes cardolles, no, que fem, no? Tan típiques amb la pilota, la botifarra... Que això sí que et fa reviu els morts, no?, que es diu.
Absolutament. A més, jo me'n recordo que... O sigui, no me'n recordo, vull dir, a les pel·lícules americanes sempre veien la mare i la filla menjant gelat. Deia, pobrets, nosaltres el que fem és fer-nos una escudella. Està molt bé, el del gelat, també. Però, i escolteu, vosaltres cuineu amb les vostres mares i àvies? Hi ha un moment en el que hi ha aquest intercanvi o aquest moment de us he de passar això perquè això és molt important? O com va això? O no va ser-hi?
En el meu cas, no. No, jo veia la meva àvia que cuinava, veia la meva mare, veig a la meva mare que, bueno, abans cuinava més que no pas ara, però he anat sempre com molt per lliure, com investigant i fent. Sí que és veritat que he vist com feien les coses i la meva àvia va marxar, que jo no tenia cap recepta apuntada ni res, i això sí que penso, uf, aquí quina patinada, eh? Perquè és una feinada tornar, o sigui, intentar refer les seves receptes sense tenir més enllà d'haver-les vist fer comptades vegades. Però sí que els gustos, les olors, hi són i...
És com marca de la casa, no? Que pràcticament sí. Com aquella piga que tenim totes les dones de la família, per dir alguna cosa, que no saps com s'ha mantingut d'una banda a l'altra, no?
Sí, i al final t'hi retrobes amb aquells gustos, aquells sabors, i és més complicat que no pas si les apuntes. Tothom que vos estigui escoltant, sisplau, agafeu a les vostres àvies, a les vostres mares, i cuineu plegades i plegats i apunteu les coses.
Perquè, a més, jo crec que potser no valoraven el que feien i moltes vegades apuntaven les receptes, i això crec que tots ho tenim a la memòria, darrere d'un calendari vell,
sí.
Darrere d'un sobre...
Sí.
Sí. Del banc, no? Com si allò que fessin no tenia importància. En realitat, aquest llegat
és un
de les mares, de les àvies, o sigui, millor que les joies que et puguin deixar, millor que els diners al banc. És a dir, és una cosa per sempre. A Can Vilaró, que sou tres germanes, i a més cap volíeu fer restauració. Vau acabar que estàveu fartes de la croqueta, però...
Bueno,
una mica, és normal.
Normal, sí.
Però
aquest llegat, suposo que ara te n'adones, no?, del que ha significat i com ho heu mantingut.
Sí, de fet, quan jo vaig començar anant, doncs vaig entrar a la cuina, que és un lloc que encara no havia estat, no? Sempre quan ets petit, doncs, estàs per fora i ajudes i tal. Però quan vaig dir, doncs, sí que vull estar al restaurant, doncs vaig entrar a la cuina per conèixer més de prop tot el que s'hi feia, no?
Perquè, clar, quan estàs menjant també determinats plats, t'estàs menjant un territori i també una història de la teva família. En el teu cas, per exemple, que la teva família paterna venia de Valladolid...
I materna.
Ah, i materna,
sí,
també.
Tots.
D'acord, tots. Doncs, clar, t'estaves menjant també potser tot uns menjars que aquí sí. No estàs menjant i, per tant, hi ha tota una història allà sí. Que t'estan transmetent, no?
Sí, sí, sí. Transmetia molta història a través d'això i després, quan els meus pares van anar a viure a Mallorca, la meva mare també trobo que ho va fer molt bé perquè va adoptar els costums d'allà, va provar les receptes d'allà, va
començar a fer tombet
sí,
i...
Sí, i panades, i crespells, i sopes mallorquines, arròs brut... I penso que, tot i que no és un llegat que hagi tingut a través de les meves àvies, sí que és el lloc on he nascut, on em sento, i reviure tota la gastronomia d'aquell lloc em fa tenir un sentiment de pertànyer allà.
Sí, de pertànyer.
Sí,
no?
Molt gran. Uh-huh. I penso que, a més, és boníssima la cuina mallorquina. M'encanta. Uh-huh.
A Can Vilaró, per exemple, una de les coses que traieu pit sempre és que teniu, per exemple, doncs, la llonganissa i la botifarra negra de Sanaüja, el conill rostit a les herbes de la Segarra, els cargols de la Terra de Lleida. No t'estic fent, no t'estic fent propaganda, eh? Però no, perquè si no que ho viviu, que no esteu allà posant una salxitxa...
Sí, perquè intentem buscar les arrels nostres, no?, que són de la Segarra, i les volem incorporar cap al nostre restaurant, que és el que volem... transmetre una miqueta.
I també us passa que els clients venen allà i alguna vegada provant un tros d'això de botifarra negra de Sanaüja, se'ls hi cau la llagrimeta? Perquè, clar, això també es transmet, la llagrimeta es transmet.
Sí, i també et diuen, no, això recordo quan m'ho feia la meva mare, no? La frase aquesta que et diuen, no? Quan alguna cosa, com per exemple els cervellets, no? Que és algú que es menjava més abans, doncs diuen, ho feia igual que la meva mare, no?
I per què creieu que és una cosa que tenim molt associada a les dones? És evident, no? Podem dir, no, perquè clar, són les dones les que cuinaven. Però els homes també han cuinat de vegades. Per què creieu que és tan una cosa tan que ve per línia materna, tan clarament?
Clar, suposo que sí, és això, qui cuinaven eren les dones i qui tenia el temps per dedicar-li i estar-s'hi hores a la cuina fent aquells plats elaborats, antigament eren les dones i llavors ha anat passant així. Però en aquest cas el meu pare també és una persona que sempre ha cuinat molt i que ha fet plats molt elaborats i que també m'ha transmès molt de la cuina, en aquest cas. Però sí que és veritat que les cures, les dones les carregàvem sempre.
Mira, avui ens estan trucant molts homes, eh? A veure què està passant aquí. Aleix, bona nit, com estàs?
Oh, hola, bona nit.
D'on ens truques?
Mira, estic ara mateix de Barcelona.
Molt bé.
I surto de la feina i la veritat que estan coincidint diverses coses de la meva vida a la història d'avui. Dic, home, has de trucar. Mira, primer,
a veure,
soc
a veure.
Chef.
Home...
Soc xef.
Quan ens convides al restaurant? Molt bé.
No, jo soc xef executiu del sector de residències.
D'acord.
D'una col·lectivitat. Em dic Vilaró, de cognom. No tinc res a veure amb Can Vilaró. I la veritat que m'està tocant molt la fibra, perquè jo tinc dos records molt marcats de la meva àvia. Un era els fideus a la cassola. O sigui, jo tinc la recepta, sé com es fan, però mai he aconseguit, ja et dic, tinc 47 anys i em porto més de 35 a la cuina, i mai he aconseguit fer els punyeteros fideus iguals que la iaia.
És que sempre passa, sempre hi ha alguna cosa... Jo estic batallant amb la sopa. És a dir, jo faig una paella millor que la meva mare, segons el meu pare, moltes coses, però la sopa no té el mateix gust. Si t'entenc el que vols dir,
La meva mare els fa... Els fa i estan quasi iguals, però tampoc, ja et dic.
Yeah.
I l'altre record que tinc molt marcat és arribar al col·legi amb 7, 8, 9 anys i obrir la porta i sentir l'olor d'escudella. Aquella olor típica d'escudella i a casa es feia una escudella, vamos, d'aquesta de copiosa, eh? I és aquesta olor a caldo, quan el fas a casa també, o sigui, et porta a la infantesa, et porta a la joventut.
També suposo que és una manera de, allò, tornar a casa té molt a veure amb el menjar, no?
Sí.
Aleix?
Sí, no, totalment. I allò que has dit que les coses que et feien els avis per cuidar-te, jo ara m'he recordat d'un detall que a casa meva, quan es feia la cansalada, el meu avi no es podia menjar el que és la conna, la corteza, perquè sí. li feia mal a les genives, però com que sabia que m'agradava molt, doncs et donava la corteza de la cansalada, que sabia sí. que el que agradava més, però això pel net. O sigui que
clar, són aquests petits que... detalls, els detalls en la cuina, que importants. Doncs escolta, Aleix Vilaró, moltes gràcies.
Bona nit. Tinc pendent d'anar a Can Vilaró, eh?
Home, ja tardes, eh? Digues, ei, que sóc una mica paisà. Doncs
vinga,
escolta, vés-los a veure, que val molt la pena. Moltes gràcies, bona
vinga.
Nit.
Merci. Bona nit. Green tangerine, my little mama. A ginger swing with a pineapple heart.
2 minuts pràcticament i 9:15 de la nit. Esteu a 9:45, m'encanta dir les hores malament. En fi, 9:45, Catalunya Ràdio, en directe. Si la Virgi li diu les hores malament és que està en directe, que aquest programa no està enllaunat. Parlant amb aquestes dues reines de la cuina, que són l'Anna Vilaró, de Can Vilaró, el restaurant de cuina tradicional catalana davant del Mercat de Sant Antoni, que espero que em convidi una persona vegada que hi vagi, perquè ja he dit moltes vegades aquest nom aquesta nit, i l'Esther López Martín, la nostra actriu preferida de la Calòrica, on vas a parar. Parlant de tot aquest llegat de les famílies, del menjar, i quin és el moment que teniu la revelació de, en el teu cas, tu que havies, Anna, dient, no, jo no em dedicaré a això, em dedicaré a una altra cosa, però el moment de tornar a la cuina i sentir-t'hi a gust, quan la tens, aquesta revelació? O potser ara que em deies, sent mare, no?, cuino sí. pels meus fills.
Exacte, jo crec, bueno, va ser just quan el meu fill tenia un any i vaig dir, doncs, bueno, continuem
el llegat, no?
El llegat, el negoci, sí, i va ser així.
Amb aquest amor, també, una altra vegada amb els fills, eh?
Sí, exacte.
I en el teu cas, quan te n'adones, Esther, que ets una cuinetes de pro? Perquè a mi m'han dit que fas unes barbaritats, que
sí,
jo ara aquí
sí.
ho tinc apuntat. No, però explica-m'ho tu.
Aviam, jo no me n'adono mai, o sigui, és una cosa molt natural, que des de ben petita m'ha agradat sempre estar a la cuina. A mi em va fer ràbia el dia que vaig veure que en Ferran Adrià s'havia inventat la truita de patatilla, de chips, perquè dic, perdona, això jo ho vaig fer amb 7 anys. Vull dir que...
Ferran
Adrià,
relaxa't.
Sí. I des de ben petita sempre he estat a la cuina i a casa meva, els meus germans, jo sóc la petita, sempre m'han explotat.
A veure, explica-ho bé, això. Aquestes de les dones i els dies, i posem una denúncia en 5 minuts.
No, vull dir... Tinc un germà 10 anys més gran, una germana de 8 anys més gran també, que van venir a estudiar a Barcelona i jo me n'adonava que quan venia aquí em passava la tarda cuinant perquè vinguessin els seus col·legues a sopar. I jo feia mandonguilles, coca de trampó, amanides vàries... I a mi em feia feliç com cuinar per la gent i que vingués a menjar-s'ho. Jo era feliç, me'n posava la meva música, em passava les hores allà cuinant i jo no necessitava res més.
I en el món de teatre, per exemple, amb la Calòrica, també fas una mica aquest paper? O sigui, estàs allà o els has frenat perquè has dit, ja ho faig...
No, és que tothom cuina molt bé allà.
Ah, sí?
Sí, i cadascú té com els seus
plats. Us dieu la Calòrica per això?
Sí, bàsicament ens agrada moltíssim menjar.
Sí?
I tot gira molt entorn al disfrutant de quedar a menjar i de provar coses i sí... Sí, té molt a veure i ens agrada sortir a menjar i provar coses noves i un fa la paella increïble, l'altre fa un altre arròs brutal, la Júlia fa un tombat espectacular... Sí.
Heu pensat mai en obrir un negoci? La Calòrica, el restaurant.
Només ens faltaria això, no? Ja en fem prou amb una companyia de teatre.
El que coincidíem aquí les tres, que no ho sabíem i anem al mateix mercat a comprar, que és molt fort,
sí,
això.
Sí.
Mercat de Sants, mercats de Barcelona. Reina, que encara belluga. El mercat també és molt important. El mercat, cadascú ha mamat unes coses a casa i si, per exemple, tu t'han ensenyat el que és una carbona o el que és un peix bo, saps diferenciar també el peix, saps com menjar-te'l. Aquesta cultura també és un llegat. Recordeu, per exemple, jo me'n recordo una vegada preguntar al meu pare com sé si un peix és bo o no, no?
El típic mira-li l'ull.
Mira-li l'ull, mira-li la ganya, em va dir.
També.
La ganya, que és la brànquia, no?
Sí.
Per on respira.
Sí.
No? Si és vermella o no. Recordeu demanar aquest tipus de... o fer-vos aquestes preguntes?
Jo, en el meu cas, clar, estant al restaurant, doncs també veies, no?, com entrava el gènere, com que la majoria són del Mercat de Sant Antoni, doncs veus com el tracten i com ha de ser, no?
Uh-huh. Qui és el que governa tot això? El Cisco? El teu pare?
Sí.
Fa pinta.
Sí.
Com va això?
Sí, sí, ell és el cap, diguéssim, no?, una miqueta. I amb els meus avis, doncs, és el que portava el negoci, no? I ara els meus avis, doncs, ell és qui fa compres i dirigeix una miqueta tot plegat.
Esther, tu, quina relació tens amb el mercat?
A mi m'encanta anar al mercat. I, de fet, hi vaig cada dia o cada dos dies. Faig la compra així de dia a dia perquè m'encanta anar a veure la meva carnissera, m'encanta anar... és terapèutic per mi. M'agrada moltíssim.
Saben que ets actriu o què?
Sí, m'anen a veure al teatre. Sí,
i tot,
sí, sí.
O sigui, hi ha aquest vincle.
Sí, jo els hi dono unes entrades, ells em donen unes botifarres, els de Rom són increïbles. Sí. Però vaig a comprar el pollastre a un lloc, sí, vaig fent la ronda, a comprar el formatge a llet crua.
Llet crua.
Sí, sí, que a més m'encanta això, xerrar i que m'expliqui d'on ve aquell formatge, gairebé quina vaca, d'on han tret la llet d'aquella vaca. És que és fascinant. La gent té moltes coses a explicar, si tens temps.
Clar, durant molt de temps vam pensar que empoderar-nos com a dones era sortir de la cuina. Això s'ho ha pensat molta gent. Però jo crec que si no et saps alimentar no saps viure i, per tant, no ets feliç. Llavors, vosaltres com ho viviu, això, no? Perquè a vegades us sentiu una mica allò que es lliga una mica la idea de saber cuinar en fer, enteneu-me el que us dic, fer de xatxa o treballar pels altres o fer de minyona. Perquè hi ha tot aquest vocabulari, que és molt lleig, relacionat amb el món de les cures i amb el món de les dones a la cuina. Llavors, com ho viviu, això, no?
Jo particularment, com que per mi cuina és tan terapèutic, no tinc aquest... O sigui, tinc un repartiment de tasques a casa que si jo em quedo amb la part de la cuina sóc feliç, o sigui, que no s'ha de saber...
Que planxin els altres.
Uf, sí, bueno, això ningú, però que freguin, que no ho puc suportar fregar el terra. Però... A mi és això, posar-me uns podcasts del que sigui i poder cuinar tranquil·lament, dedicar-hi el temps, per mi és supernecessari. Hi ha moltes vegades en què el ritme de vida que portem és frenètic i és molt difícil compaginar-ho, però a la vegada també menjar sa, equilibrat i bo és el que em fa tenir l'equilibri mental. Llavors m'hi esforço més en les èpoques que no... Que no hi ha tant temps, però per mi és felicitat.
Clar, i jo, per exemple, elles que estan en el restaurant, no?, a Can Vilaró, la divisió de les dones a la cuina i els homes a la sala, tot això encara es manté? O les coses van canviant? No parlo potser del vostre restaurant, però... Perquè teniu de cap de sala, clarament, el Cisco, que és el Master Commander, però vosaltres esteu allà...
Sí, també estem, eh?
Clar, esteu
mateix,
servint.
Sí, estem a sala també nosaltres servint. I som, la majoria som dones, o sigui... No és que reparteixi... Bueno, ell també ja està una miqueta allà, més de relacions públiques, també una miqueta, i ajudant amb el, bueno, amb el que sempre ha fet, no?
I com porteu nosaltres... això a vegades, lo de la cuina, no? De que et diguin, nena, vine aquí, porta'm això, no? Perquè sí que hi ha un punt masclista a vegades a la manera en què es refereixen, per exemple, els clients a les cambreres, no?
Sí, però nosaltres no...
Ho tenim
sí,
dominat,
ho tenim dominat, sí, totalment.
I què em deies, perdona, que t'he tallat?
No, això, que som un equip de la majoria de dones i... Bueno, portem bé tant sala com cuina. En el nostre cas, almenys.
No hi ha perills.
No hi ha perills.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.
Ai, el pato chino, ja ens en recordava ara d'aquesta cançó de Veinica Doble, meravellosa. Això també, jo crec, els programes de cuina. Jo he posat aquest de Con les manos en la massa, però Can Pasteller, el senyor aquell fantàstic de la cuina, i després tots els que han vingut a TV3, crec que tenim una relació, jo crec que amb la meteorologia i els senyors que ens ensenyen cuina i senyores, molt especial.
Sí.
Vosaltres recordeu això també? Mirar programes de la tele i de la o escoltar?
Home, l'Arguiñano és mític, no? Sí. I jo recordo també IB3 mirant a Paquita Tomàs, la bona cuina d'en Paquita Tomàs. Molt increïble, el que passa és que fotia uns plats que era increïble que els pogués fer allà amb aquelles elaboracions, eren unes coses monstruoses, però fascinants.
Encara... És a dir, el món de la gastronomia ha canviat moltíssim, però la gent té necessitat de cuinar a casa seva. I això, i també de transmetre-ho. Ho dèiem abans, parlàvem d'aquests receptaris que s'anaven apuntant. Vosaltres ara esteu apuntant tot el que sabeu fer per les noves generacions, pels vostres fills?
Jo no. No, però els ensenyo.
Això els ensenyes,
sí,
eh?
Sí, els ensenyo i, bueno, els agrada també fer coses a casa. El que fem, doncs... Ho fem plegats, a vegades.
Uh-huh. Clar, quan tens allò, la història de Can Vilaró a les esquenes, tot el que està a la carta de Can Vilaró, l'Anna ho sap fer o no?
Bueno, més o menys, però no ho faig a casa, eh? A casa no.
Cuinar moments ha sigut terapèutic, també, o què?
Sí, i tant.
Quan estàs en un mal moment, i a mi em va molt bé tallar ceba, però vosaltres com ho teniu? Així puc plorar, tranquil·la. Què us agrada a vosaltres? O no? O no ho teniu associat, això?
Sí, 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 absolutament.
M'ha deixat el nòvio, faré croquetes?
Bé, no tant com una cosa dolenta, sí que tenia com... Quan tenia un mal dia, pollastre arrebossat, això sí. Però no és només els mals moments per cuinar coses increïbles. Jo, més al contrari, estic molt feliç, què cuino avui? Mm. I jo sí que personalment tinc una llibreta on apunto,
sí,
receptes,
aquí, eh?
Suposo que perquè no tinc fills i no cuino amb els meus nebots o amb gent, sí que ho apunto tot i sóc una mica friqui de la història familiar i llavors m'agrada documentar-ho tot, ja sigui cuina, ja sigui gent que conec, avantpassats que descobreixo, m'agrada molt,
o sigui, relacionats amb aquell menjar, eh?
Amb tot, sí. Sí, sí, sí.
Explica'ns una història d'aquestes i un plat, si no et sap greu, si no és molt íntim.
No, és, per exemple, les empanadilles de la meva àvia, de l'altra àvia, que les feia des de zero, que per mi això és com molt heavy, o la meva àvia paterna, que cremava coses, perquè allà cuinant amb la cuina de foc, sí, d'aquella que li vas traient, la cuina castellana, que li diuen, i que abans... tirant coses a dins i ella tirava les coses més estranyes del món. Tinc fotos d'ella tirant sabates de... Este era de tu tatarabuelo de no sé què. Pam!
La sabata dintre la cuina.
El calor pas. Pam! Sí.
I amb aquella flama es cuinava tot.
Sí. Era com bonic, perquè ella l'odiava, però era la benzina que feia que després gaudíssim tots d'aquell menjar.
Escolta, això sí que és terapèutic, eh?
Sí, 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 absolutament.
Doncs és meravella. Moltíssimes gràcies a les dues, a l'Anna Vilaró i a l'Esther López Martín, per avui fer-nos el seu particular llegat de la família, de tot el que heu après i del que aneu segur transmetent a les noves generacions. Quan em convideu a dinar a casa vostra, hem dit?
Jo, quan vulguis, ja ho saps.
Quan ens veiem allà.
D'acord, ara en parlem, ara parlem de negocis. Nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i quan tornem... Georgina Monge, que es veu que no li agrada gaire cuinar, però ens agrada molt a nosaltres, ella, vull dir.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hold me down. I am floating away into the ocean skies of my hometown.
Les dones i els dies, amunt els cors.
3:15 de la nit, esteu a les dones i els dies en directe amb Georgina Monge. Última setmana del programa, eh?
Última setmana.
Estem plorant aquí per les cantonades.
Ha passat el curs ràpid, eh?
Pollastre farcit menjarem aquesta nit, no?
Sí, millor que patates, oi?
Millor que patates. Escolta'm, ja sabeu que la Georgina Monge és la nostra politòloga preferida, que ens ve a parlar sempre de coses amb consciència política, personal, social, i avui... Última setmana del programa, vens amb un tema fortet, eh? Sí. Però val la pena, jo crec que fem referència, perquè ens pensem que tenim drets que estan molt establerts, però no ho estan tant.
Exacte, hi ha coses que jo no sé, no em deixa de sorprendre que segueixin sent tendència, per dir-ho d'alguna manera, no? I en alguns temes, com el dret al propi cos de les dones, que sembla que sempre... que no passa de moda, Montse, malauradament.
De fet, ara estem allò en previ a les vacances, a l'estiu i tal, i sempre, l'altre dia, per exemple, veia per internet una influencer molt coneguda del món de la menopausa que li havien dit, no sé com ajudes altres dones amb aquests braços tan gruixuts que tens.
Mare meva.
O sigui que es veu que hi ha molta gent sempre disposada a parlar del físic de les dones, de com han de ser les dones o com ha de ser aquesta imatge que es tenen de les dones.
Sí.
I llavors el cos de les dones representa que és com patrimoni de tothom, no?
Patrimoni de tothom, tothom en pot opinar, tothom ha de dir com ha de ser, com ens hem de vestir, si estem massa grasses, si estem massa primes. Jo crec que es veu molt sovint a les xarxes socials. A mi m'al·lucina quan surt una dona política i posen un clip, no?, a Instagram, on sigui una xarxa social i està parlant d'una cosa interessant, i tots els comentaris, tu els comences a llegir, et vols deprimir, perquè si està grassa, si està, si té un gra al nas, si és lletja, no? I s'oblida completament el que està dient aquesta dona, i al final és una forma de convertir en objecte aquesta dona.
I ara estem això en l'operació, aquesta Operacions Biquinis, tot aquest festival d'allò d'acostar-se a l'estiu, i ho veiem completament això, i ho veiem amb coses petites, però també ho veiem amb coses més grosses.
Sí, sí, de fet el dret al propi cos abarca coses com el que hem dit, no? Opinar sense que ningú, perquè el tema, crec que el problema no està en opinar sobre un cos, sinó que normalment es fa sense que ningú t'ho hagi demanat. Aleshores, jo sí que crec que hem de començar ja a parar d'opinar sobre els cossos de les altres persones si no ens ho han demanat. I va des d'aquestes coses més petites fins a temes més grans, com és el dret a l'avortament, que ha estat una de les principals batalles feministes, no? I jo és un tema, l'avortament, que hi penso i ja em sona una mica vintage, perquè és com que pensaríem que és una cosa que ja està consolidada. Però sempre acaba tornant i sempre acaba sortint algun moviment o govern conservador que treu a col·lació en el seu programa la prohibició total o parcial de la interrupció voluntària de l'embaràs. I és que segurament potser el dret a l'avortament és l'exemple més clar que mai podem donar per tot guanyats els drets de les dones. I sempre que dic això penso en la frase de la meva estimadíssima Simone de Beauvoir, que és la meva autora preferida, que diu, no oblideu
de
mai.
De teva i de Candela Peña, que ho sàpigues, que ens va explicar que dorm amb un llibre de la Sílvia Plath i de la Simone de Beauvoir a la tauleta de nits.
Ai, doncs mira, fantasia, perquè m'encanten les dues. I Simone de Beauvoir justament deia aquesta frase mítica, que segur que heu sentit, de no oblideu mai que n'hi haurà prou amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida.
Vigilants ho estem nosaltres. De fet, hem començat el programa sentint aquesta cançó de Hello Birmingham, de l'Ani DiFranco, que era una cançó a favor de l'avortament,
sí,
que quan el va fer ella, segurament encara ara Trump, molts estats del govern Trump, no està prohibit l'avortament, i moltes dones perden la vida per culpa d'això, però ella ja ho cantava fa molt de temps.
Fa molt de temps, l'any 98, i de fet és un tema que Ani DiFranco va compondre com a reacció a un assassinat que es va cometre contra un metge que practicava avortaments. Un franctirador el va assassinar a prop de Buffalo, Nova York, l'any 98, com hem dit, i la cançó aborda la violència contra les clíniques i els professionals de l'avortament als Estats Units als anys 90, no? I per això fa servir el títol de Hello Birmingham per assenyalar la ciutat d'Alabama on es van produir aquests greus atemptats terroristes contra clíniques que practicaven avortaments.
A l'actualitat, per exemple, també estem veient com de nou els drets sexuals i reproductius tornen a estar en joc a molts països. Ara parlàvem d'Estats Units, però vaja, això és la punta de l'iceberg.
Sí. Malauradament, la llista és llarga i jo crec que com que s'està fent forta l'extrema dreta a nivell global, doncs sabem que un dels les obsessions que tenen són els drets sexuals i reproductius de les dones i quasi sempre porten en programa polític el tema de limitar al màxim, si no directament prohibir, el dret a l'avortament.
Polònia, Hongria, són aquests països que no ens deixen de sorprendre.
Sí, han restringit fins a pràcticament fer impossible que una dona pugui avortar, i també és paradigmàtic el cas de l'Argentina, que hi van haver aquestes mobilitzacions precioses amb les dones vestides de verd, massives, demanant el dret a l'avortament, el van aconseguir i ara penja d'un fil aquest dret, perquè el Javier Milei, que tothom diu que és ultraliberal, però ultraliberal en lo econòmic, perquè en lo moral és superconservador aquest senyor, doncs Javier Milei l'ha catalogat d'assassinat agreujat pel vincle. I de moment no l'ha prohibit totalment, però està dificultant molt que les dones puguin accedir al dret a l'avortament amb diferents maniobres, com per exemple interrompre la compra de material per practicar avortaments.
I segurament tant aquests països com aquí, qui més acaba patint aquestes limitacions al dret propi són les dones més pobres, les que tenen menys recursos econòmics, menys accés a la informació... I això ho veiem, no?, en els casos aquests d'Estats Units.
Sí, sí, clarament. Al final, qui s'hi jugarà la vida són les dones pobres, perquè la interrupció voluntària de l'embaràs, una mica com tot, té molt de gènere i té molt de classe. I, clar, recordar que les dones hem avortat sempre, però quan aquí en ple franquisme era il·legal, hi havia qui podia permetre's viatjar a Londres i avortar dignament allà, o qui ho feia però fent un esforç econòmic enorme, però també hi havia qui no podia i qui s'havia d'encomanar a curanderos de menys o més o menys reputació a l'estat espanyol. Us recomano molt la revista Sapiens del mes de març d'aquest any, que precisament parla...
Sí, vam parlar, aquest programa. Sí.
Sobre els avortaments clandestins, superinteressant.
A més de la prohibició, no acaba... Amb la pràctica, també.
No. L'avortament seguirà. El que ens hi juguem és si és més o menys segur per la vida de les dones. Per veure la magnitud de quin impacte té en la vida d'una dona haver d'avortar en un país on és il·legal avortar, recomano molt el llibre de l'Anier, no?, que també parlo sovint perquè m'encanta. El llibre es diu L'esdeveniment, publicat per Angle, i per qui sigui més cinèfila que no lectora...
Hi ha la
pel·lícula, que és basada en el llibre, que es diu El acontecimiento, i que està filmin. I el llibre tracta de com Annie Ernaux, als 23 anys, es va quedar embarassada i tenia molt clar que no volia tirar endavant amb l'embaràs, però va haver de trobar la manera d'avortar en un moment en què era una pràctica il·legal a França. I ho ha de fer completament sola. Ho fa sense el suport del noi que l'ha deixat embarassada, no?, que se'n desentén, que això també donaria per un programa sencer, no? Com és que només és un problema de dones, l'avortament. Ho fa sense el suport del noi, ho fa sense poder parlar-ne amb la família i ho fa sense el suport de les seves amistats, que en principi era un entorn bastant progre.
Clar, això pensem que segurament era als anys 70, crec, que succeeix o escriu això. El que passa és que això està passant en molts països en l'actualitat.
Clar, i ens
és
pot passar aquí, pot passar sempre que es prohibeixi l'avortament seguirà passant, però el que augmentarà és el càstig, el tabú i l'estigma sobre les dones que avorten, i el que augmentarà és el risc per la vida de la dona.
Absolutament. Georgina, escolta, per qui no sàpiga quina és la situació de l'avortament a l'estat espanyol, quina llei tenim ara que regula el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i després també que passen coses, vull dir, està acceptada, però en molts centres que depenen de l'Església no es pot, a Andorra no es pot, a molts llocs no es pot.
Sí. Mira, a l'estat espanyol una cosa molt bonica és que vam tenir una de les primeres lleis de l'avortament i va ser durant la Segona República i la va promoure la activista anarquista Frederica Montseny. Però igual que la Segona República, doncs va durar molt poc aquest dret. Després vam passar el període gris de franquisme i en l'any 85 es legisla l'avortament, però com un delicte. Un delicte excepte en tres supòsits, que eren la malformació del fetus, violació o risc físic o psicològic per la mare. Totes les dones que simplement no és que els hi passés res, sinó que no volien ser mares, s'agafaven aquest tercer supòsit del risc psicològic per la mare. Què passa? Que sempre t'havien de donar permís i havies de tenir el beneplàcit d'algun sanitari per poder avortar. I no n'hi havia prou amb la voluntat de la dona. Això millora molt l'any 2010, que es passa de la llei de supòsits a la llei de terminis, que és una llei que no penalitza, no està penalitzat l'avortament, i per tant tenim llibertat per avortar fins a les 14 setmanes. Això és un avenç gran. Després, fins a les 22, és si hi ha causes mèdiques, i més endavant sí que ha d'estar molt més justificat. I va haver-hi una petita modificació, bueno, el 2023 es van introduir coses importants, com per exemple que ara ja no fem passar a les dones pel període de reflexió, que abans havíem d'estar 3 dies pensant.
Això és important, això t'anava a dir, sí. Perquè aquests 3 dies per mi eren una mica paternalistes, de dir, vols, noia, ho tens clar?
Dius,
a veure, a part del mal trago que estic passant, perquè tothom es pensa que, escolta, tothom ho fa amb una alegria magnífica i no crec que gaires dones ho facin amb alegria, per no dir cap, que et qüestionin i et facin durant 3 dies preguntar-te si ho tens clar o no.
I tu ja has arribat a un centre sanitari, tu ja has estat pensant uns dies, no t'has fet el test i has anat directe, segurament, i en tot cas, tingui l'afectació psicològica que tingui, vull dir, és la teva decisió i ells ho han de reconèixer com un, el personal sanitari com un acte mèdic més.
Mira, de fet, me'n recordo que vam parlar d'aquest tema al programa, i com el programa el fem des del 2019, me'n recordo que hi havia moltes dones que m'havien explicat, no, em vaig haver d'esperar 3 dies. Doncs des del 2023, fa 3 anys, que això ja no és llei.
Sí,
eh?
I els hi donaven un sobre també, amb tot, sí. Que això em sembla que encara es fa, però bueno, tot el que són els beneficis per la maternitat, no? Perquè t'ho repensis, no?
Escolta, m'has volgut parlar d'aquest tema avui, que és allò últim setmana de programa, dius, perquè ha sortit un llibre que t'ha cridat l'atenció, que t'ha fet pensar, i que clar, i que no aventura gens el que ens estem trobant. És un llibre que es diu Provida, que d'entrada sembla doncs, que està en contra de l'avortament, està editat per No Books, i de què va aquest llibre i per què me l'has volgut portar?
Doncs mira, és un llibre que ha escrit Anna Requena, la periodista feminista Anna Requena, i que justament parla d'aquesta connexió de no donem percentatge a alguns drets com l'avortament, perquè quan l'extrema dreta governa, doncs és de lo primer que fa saltar. I ell agafa aquest nom, que és maco, perquè agafa el nom de Provida, que en principi és el nom que fan servir els sectors conservadors per parlar de prohibir l'avortament, i ella rescata la idea per dir, no, Provida és respectar els drets de les dones, que no es juguin la vida avortant, i Provida és garantir que les dones tinguin unes condicions de vida dignes, i Provida passa per garantir que un cop estem vives doncs tinguem un salari digne, un dret a l'habitatge, a les cures, etc.
O sigui que ens podem reapropiar també d'aquells significats que d'entrada són el contrari.
Perquè molts cops qui diu està a favor de la vida, que són aquests governs més conservadors, estan a favor de la vida de qui no ha nascut, però un cop neixen, bueno, després ja ho deixen una mica la sort de cadascú.
Doncs no ho feu, això.
Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dolor.
Roba estesa, amb aquest cant de lluita. Escolta, ho has deixat molt bé, ho has deixat molt amunt, eh? Ens vols deixar anar un consell, una advertència, últim...
No, només recordar que, per sort, l'avortament és un dret aquí, que és gratuït, que es fan centres sanitaris i que si algú no sap què ha de fer, qui podrà orientar-la és en els ACIRS, que són els centres d'atenció, les unitats d'atenció sexual i reproductiva, i si ho poseu al Google trobareu ràpidament l'ACIRS que us queda més a prop.
ASSIR, que està molt bé que ho expliquis, perquè moltes vegades parlem, normalitzem tot això, però dius, si em passa, on vaig? No?
On vaig? Els ACIRS us orienten. Si truques al 061 també t'orienten, a la web de GenCat, posant interrupció voluntària de l'embaràs, també hi trobareu informació de molta utilitat. I també hi ha una web divulgativa amb informació molt accessible que es diu vullavortar.org.
Doncs escolta, claríssim, Georgina Monge, jo el que vull és que facis vacances.
Jo també tinc
moltes
ganes. Sí.
Doncs escolta, última setmana del programa, però a veure si l'any que ve tornem a ser aquí a les 9 de la nit o a l'hora que sigui.
Tant de bo.
Abans d'acabar aquest programa d'avui, tinc ganes de fer una rectificació, que nosaltres som dones i ens encanta quan fem les coses bé i quan no les fem bé. L'altre dia vam parlar de Gaudí. I vam parlar de la figura i de lo important que havien estat les dones per Gaudí, com moltes dones havien fet de mecenes perquè Gaudí fes tots els edificis que ha fet. Però hi vam dir en un moment donat, i vam parlar de la Pilar Bolet, que era la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem avui. Doncs resulta que vam parlar d'un periodista que havia escrit un llibre. No és periodista, ens va escriure, ens agrada que el Julià Bretos ens escolti, és escriptor i investigador de la figura de Gaudí, i ell, després de molt de temps temps d'investigar, va, gràcies als arxius, descobrir aquesta Pilar Bolet, la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem ara. I teníem ganes de dir el seu nom i de, si teniu ganes de llegir el seu llibre, es diu La dama sin rostro, de l'editorial Almuzara. Així que, si teniu ganes de conèixer la història real de per què la Pedrera és com és, La dama sin rostro, de Julià Bretos, que ens va escriure, i li agraïm moltíssim, i nosaltres no ens importa rectificar perquè no vam dir el seu nom. Ens vam inventar la professió i no vam dir el nom. Coses que passen en directe a Les dones i els dies i a qualsevol programa, ja us ho dic ara. I amb la música dels B52, tornem demà a les 9 de la nit amb Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, els que us agrada el Catalunya Nit, tindreu doble dosi, perquè demà venen la Marquès, o sigui, l'Agnès Marquès, la que coneixeu tots, i la germana. Demà dediquem programa a les germanes. Qui és la germana d'Agnès Marquès? Mola tant com ella? Mola menys? Són amigues? Serà una mica d'enveja? Demà ho resoldrem. Això es diu cliffhanger, amigues. Ara, de moment, aquesta nit, Agnès Marquès ens parlarà de coses serioses. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit.